Canal Blau FM. La tertúlia del matí de Canal Blau Ràdio.
Hola, què tal? Molt bon dia a tothom. 5 minutets pel damunt de 9:15 i fins que siguin 9:45, aquesta tertúlia d'avui dimarts la compartirem amb associacions de veïns, majoritàriament. Ens acompanya la jefa de tots, que és la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns, que és l'Estela González. Estela!
Hola, bon dia!
La gent no ho veu, però tots s'han quadrat. Quan he dit la jefa de tots, doncs han fet una salutació militar. Sí, per allò de que... un plaer que ens puguis acompanyar, Estela.
Gràcies.
Molt contents. I els subordinats que avui ens acompanyen de l'Estela...
No.
Bueno, un d'ells és l'Enric Garrí, que a banda de ser... membre de l'Associació de Veïns de Baixa Mar, també és membre de la Federació d'Associacions de Veïns. Enric, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia a tothom.
Jefe, vicepresident.
I vicepresident, jefe
també. Això fa més subordinat encara o menys?
No, home, també és jefe. Aquí al final els pringadets sou vosaltres.
Ah, vale.
Des del Prat de Vilanova, el Rubén Domènech. Rubén, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Un home que està feliç perquè la setmana que ve no es queixarà perquè té els carrers bruts de caramel. Per això és un home que avui és el més feliç de tots. I també ens acompanya des del poble de la Geltrú, Joan Jiménez. Joan, bon dia.
Bon dia i bona hora a tothom.
També vinculats a les associacions de veïns i també, en aquest cas, al Consell de la Gent Gran, tenim amb nosaltres també amb en Josep Vivanco. Josep, bon dia.
Bon dia, benvingut.
I moltes gràcies també per poder-nos acompanyar. Escolteu-me una cosa. Primer de tot, i parlarem de Carnaval, d'un acte que amb el Joan doncs, no li podran deixar fer aquesta propera setmana, parlarem del POU, parlarem de veïnatge, però abans que res, i molt ràpidament, Enric, tu que coneixes molt bé, ho dic perquè hi ha hagut eleccions a Alemanya aquest diumenge, i tu que coneixes molt bé doncs, tot el tema de les polítiques alemanyes i de la teva lluita contra el feixisme, tu esperaves, no t'ho esperaves, el que ha passat a Alemanya, aquest gir cap a la dreta i molt perillosament cap a l'extrema dreta?
Bueno, s'esperava perquè ja hi havia molta informació prèvia d'enquestes. Ja fa anys que es va veient aquest rebrot dels grups neonazis en moltes regions, molts lands d'Alemanya. Per tant, era previst. No ens agrada, però era previst. Però, per altra banda, també hem vist com allà sí, la resta de partits i la resta de grups que han tret representació doncs han posat aquest cordó i han dit que no pactaran amb Alternativa per Alemanya. No? Jo crec que això està molt bé, però és preocupant aquest augment tan gran, que han doblat pràcticament la presència al Bundestag d'Alternativa per Alemanya, dels grups d'extrema dreta, però per altra banda és alleuja una miqueta el veure que la resta de partits doncs, no faran cap mena de coalició amb ells. Però bé, doncs això els hi dona poder i els hi obre els envalentona encara una mica més i veurem què passarà a les properes, no? Si no es posa fre a aquesta deriva cap a la dreta d'un país com Alemanya, que sempre no ens deixarà mai de sorprendre, no? Que venint d'on venen, doncs encara hi hagi gent que pretengui rememorar temps passats.
Sí, noi.
Jo el que volia dir, Jordi, que ahir vaig mirar les estadístiques i la dreta alemana, el que és la dreta, no? L'ultradreta és dreta un 28,5. I aquest que diu que està dient l'Enric és un 16,5 també. No, un 18 com a algo. I el que pitjor per mi, el que m'ha sortit més greu i pitjor de tot, ha sigut la baixada de l'actual primer ministre, que han quedat en un 16,5. Vull dir, han quedat tercers, no? Que són les votacions. Això és perillós, eh? És perillós. Ara, és el que diu l'Enric, que si no pacten les dues dretes, bueno, encara es pot fer un pacte, que aquí a Espanya és difícil, per allà és entre l'actual govern i los que han guanyat, que no me surten, no, mare, no me recordo com es diuen, que amb un 28 com algo.
I el més perillós és que Alemanya, que és un país important dins Europa, doncs una mica es va sumant a tota aquesta deriva cap a la dreta d'altres països, no? Com és Hongria, com és Polònia, com és Itàlia, i això... Àustria, per exemple, esclar, aquí Espanya s'està quedant com un reducte quasi de l'esquerra, i no entrarem en més detalls. No? Sí, sobre això, però, ostres...
El Josep volia dir alguna cosa.
Un 28 és molt, Enric? Sí, sí, 28, sí, sí. Com a... El CDU es diu aquest? Ara no me surt el nom.
Sí, sembla que és la CDU.
Sí, Josep, volies dir alguna cosa i Rubén?
Bueno, realment és, bueno, és la democràcia cristiana i els socialistes s'ajuntaran, sí, per fer... Sí. És així.
Estan obligats.
Que sempre... Ja ha passat més d'una vegada a Alemanya. El que passa és que té un problema a Alemanya, el creixement. El creixement està una mica paradet, no? Que sempre ha sigut el tren que portava totes les qüestions dels diners, diguéssim, ens els passaven a nosaltres, moltes coses d'aquestes. Ens anava molt bé a nosaltres perquè al seu moment també ens passaven qüestions, vull dir, els Next Generations i aquestes coses venen de passar. Ja veurem com quedarà tot això. I, evidentment, és... es tenen que ajuntar les forces perquè, bueno, no passi el que pot passar. I està passant en diversos llocs. Vull dir, a Itàlia sabeu com està.
Sí.
A França s'està aguantant com s'està... El Macron s'està aguantant com pot.
Amb pinces,
I sembla ser que els que realment, bueno, van tirant més, toquem fusta, és a Espanya, diuen, amb fets concrets, i amb estadístiques i amb temps real.
Rubén.
No, jo el que dic sempre, la meva reflexió, o sigui, si la ultradreta cada vegada creix més, no és perquè tingui unes conviccions i perquè tingui unes polítiques que siguin atractives, únicament és perquè els partits d'esquerra no fan el que han de fer. Cada vegada fan menys per la ciutadania i la política que tenim actual cada vegada és pitjor. O sigui, jo continuo dient el mateix de sempre. Quan tu vas a votar, ja no votes el partit que t'agrada, votes el que penses que seria menys dolent. I això és el que s'aprofita a l'ultradreta. A part del seu discurs de que diuen pues, el que molta gent vol sentir. Pues, nosaltres fotrem fora als immigrants, o nosaltres donarem més no sé què. Però clar, això és un 1% del que porten al seu programa. L'altre 99% no el diuen mai. I al final no deixen de ser uns partits populistes, enganyosos i que fan molt de mal. Però clar, fan molt de mal perquè els partits tradicionals d'esquerra no compleixen en la seva feina de ser una alternativa real i bona per la ciutadania. I això és algo que fins que la política actual no ho entengui, doncs no hi haurà manera de fer parar l'altra. No,
aquí hi ha un problema, jo crec, amb això que dius, Ruben. Jo crec que els partits d'esquerra sí que saben el que s'ha de fer, el que no són prou valents per fer-ho. No som prou valents per fer-ho, no? Perquè quin és el problema de fons? El problema de fons és el sistema capitalista el que provoca totes aquestes coses. I aquí ens hem de carregar el sistema capitalista. I això als partits d'esquerra els hi fa, perquè estan entrampats, pànic. Perquè els hi fa una mica de pànic. I llavors, clar, perquè pensen que igual perderan vots, no? Si es dediquen a trencar definitivament, a fer una ruptura. Aquí s'ha de fer una revolució, collons. Ruptura profunda, no? Perquè si no, sempre anem posant pedaços i el capitalisme va guanyant. I el capitalisme és el que va creant aquesta pàtina de pobresa, de desigualtat, d'injustícies. I en aquest, quan el capitalisme ha creat aquest escenari, és quan el feixisme té les de guanyar.
Perquè aquí Joan,
espera, Joan, espera, que l'Estela havia demanat la paraula també, i després Joan. Estela.
Però també hem de veure de que hi ha molt de sensis en la gent jove i molts votants d'extrema de dreta, d'aquests fascistes, és la gent jove la que està fent pujar.
Sí, per lo mateix.
Perquè,
sí, sí.
Perquè no tenen feina, no estudien una carrera i no troben sortida laboral i llavors cauen en el parany que els posa l'extrema dreta. Pensen de que vindran i els resoldran tots els problemes. I el que s'ha de mirar és per la generació que ve darrere, perquè aquí la mitjana d'edat nostra no tenim perfil, cap de nosaltres té perfil per votar a l'extrema dreta. Però tenim els nostres fills que venen darrere, que són els que estan patint el problema i són els que s'estan... I no és la gent jove de 18 anys, És la gent de la franja d'edat entre 25 i 45 anys. Són els votants d'aquesta gent. I aquí és on està el problema. La gent que està en aquesta franja d'edat que no té sortida, no pot accedir a un habitatge amb unes condicions normals, no pot tenir una feina estable. Tots aquests problemes pensen que aquesta gent li resoldrà. I és, on, és cap a on s'ha de mirar.
Ja, Joan. Jo el que volia dir, que són les estadístiques que he llegit a La Vanguardia, on més vots ha tingut aquest tipus de l'ultradreta ja ha sigut a l'Alemanya Oriental, si recordeu, a l'Alemanya del mur de la vergonya, no? Aquell mur que es va, sembla que ara ha fet 40 anys, que, no sé, o 25, que es va treure. I allà ha sigut on més vots ha tingut l'ultradreta, que ja té nassos també, venint d'un país, d'un lloc pràcticament comunista, i el canvi que ha fotut la gent, no? El canvi de votar a l'ultradreta. És un tema molt, molt important i, tal com diu el Rubén, a estudiar. Vean què és el que s'han fet les esquerres i què estan fent fins ara. Amb el tema de l'empleo, el tema de la gent jove, intentar alguna cosa de que les canvi el sentit, no? No pot ser que aquesta franja d'edat votin a l'ultradreta, vamos. Sí que està passant, però l'esquerra alguna cosa té que fer.
No, però sí, el problema ja el sabem, si és el que ha dit l'Enric, o sigui, el problema ja el sabem. El que passa és que cap partit té nassos, per dir-ho clarament, de fer el que s'ha de fer, i ja està. O sigui, més clar que ho ha dit l'Enric no es pot dir. O sigui...
Mira, ara ens estan intentant convèncer de que hem d'augmentar la despesa militar, no?
Aquí està per
defensar-nos no sé d'aquí. Clar, sí, tots aquests milions que ara es destinaran a això... Pues es treuen d'altres bandes, eh? Aquí no. I tothom hi caurà de quatre potes, no?
Enric, no, mira, hi ha una cosa que és ben certa. Tot va al mateix calaix, eh? Vull dir, perquè qui fa les armes?
No, clar, evident, els interessos...
Però qui les ven? Els que fan les armes, els ven. Bueno, i qui es beneficia? Una altra vegada, ara tots a comprar armes. Bueno, els compren als Estats Units i companyia. Però és que el gran problema...
I qui són els que es maten?
Pobres de gràcia som nosaltres.
Però mira,
el poble,
hi ha una cosa que... Aquí falla el concepte de comunitat europea. La comunitat europea no està funcionant en aquest moment. Vull dir, si és una comunitat, són 27 països i alguns més. Que té per carregar i cada vegada hi haurà més. Es tenen que posar d'acord perquè, si no, és un desastre. Perquè uns estan a la comunitat, els altres estan a l'OTAN. Els que estan a l'OTAN, per una banda, està la comunitat, però també estan, per exemple, doncs, el Canadà i altres membres. I, a més a més, què és el que passa? Tiren endavant i, a part de l'OTAN i a part de la comunitat europea, doncs hi ha els altres països que també tenen guerres intestines entre ells. I aquí algú es beneficia sempre. El més beneficiat, clar, dius, els russos amb els americans? Els americans amb els russos? I a vegades no s'entén, dic, no es podien veure, no? Fins ara. Ara es poden veure i, a més, es donen petonets i tot.
Bueno. T'imagines que el Trump ara resulti que sigui un espia rus? Ja seria la hòstia, tu.
Escolteu, anem a canviar radicalment de tema, si us sembla, i venim cap a territori local.
Tenim coses aquí.
Aquí tenim moltes coses també per comentar. La primera, una pinzellada de Carnaval, tot a punt pel Carnaval. Bé, només l'Enric Garriga i jo, que obertament ens hem manifestat anticarnavaleros.
Exacte.
La resta, suposo que tots en ganes...
Alguns els som a la força.
Anti, tu per què?
Jo no soc anticarnaval, però tampoc sóc un entusiasta. I, en canvi, cada any em menjo tots els carnavals i em faig un tip de feina que acabo...
I tant, tens tota la raó.
I no sóc carnavalera, mai ho he sigut.
I menjo molts carmels.
Eh?
Sí.
I que menges molts carmels, no?
Sí.
Sí.
Suposo que toca menjar al Molí de Vent,
sí, bueno,
organitzacions i anar amunt i avall.
Jo aquest any m'he quedat una mica a banda en el tema organització, però clar, quan arriba l'hora de la feina has d'estar.
I tant.
Vaig menjar de mantons dissabte, carnaval infantil diumenge, divendres arribo, dissabte res, però diumenge comparses. i vaig de bon placer.
Veu fer altres ball de mantons, Estela, al Molí de Vent?
Sí, vam fer un sopar ball, va estar bé. Sí, bueno, era el primer any que ho fèiem d'aquesta manera.
Bueno.
Van tenir una participació, no podem dir una gran participació, però tampoc va estar malament. El més bo és que vam estar molt bé, la gent que va venir va marxar molt contenta, i això vol dir que si l'any que ve tornem a fer-ho, potser tindrem més participació.
Quanta gent éreu?
Eren 30 persones a l'hora de sopar.
30 parelles.
I un altre grup de gent que venia només al ball, però bueno, vam estar bé. Sense grans acumulacions i entre amics, que això és el més important.
És important.
Sí, però després tens un acte que va funcionar molt bé per la foto que vau enviar.
Sí, sí, el Carnaval Infantil. El Carnaval Infantil.
El Carnaval Infantil hi ha molta gent. Això que parlaves, tu.
Portes, si no van dir s'ha acabat fins aquí hem arribat.
Sí, sí. Va ser,
bueno, i cada vegada més. És un acte que està molt consolidat, però bueno, que dona moltíssima feina.
Home, tu has parlat de les noves generacions fa una estoneta.
Sí.
Pues això és el que tenim que, d'alguna forma, tirar amb els nens ja petitons, ensenyar-los el que és...
A veure, no comencem a adoctrinar els nens de petitons. Deixem que els nens diguin per ells mateixos. No és la forma.
Urbanitat.
Jo com a mare, he fet la meva feina. A nivell d'implicació, a nivell de... I he fet la meva feina... I entre de dos m'ha sortit un que ha entès el projecte, no? I aquest un ha implicat a la seva parella. O sigui que jo he fet la meva feina.
Mira, veus?
Ara que cadascú que faci la seva, però la doctrina no.
Sí, senyora.
Però uns tallers anticarnaval a les escoles també estarien bé.
A Vilanova jo no m'atreveixo a proposar això, eh?
Mira,
Enric... Això fes-ho fora de Vilanova i que diguin a entrenar contra el carnaval de Vilanova.
Portar talleristes de Sitges i que facin un taller contra el carnaval de Vilanova.
Escolta, oblida't de Sitges, oblida't.
El Molí de Vent està rodejat d'escoles i instituts. I nosaltres, vull dir, i et recordo, Estela, perquè tu has participat en molt de tot això, i has sigut presidenta, i ara ets presidenta de l'associació.
Jo no he sigut presidenta de l'associació mai.
Bueno, sempre a l'ombra, però has sigut.
Vol dir que m'anava més que tu, no?
I ho diu que ha estat 21 anys president de l'associació de veïns.
Déu-n'hi-do.
Jo sempre era president, però m'anava a l'Estela.
Exactament, no, però ho dic això perquè nosaltres saps que, per desgràcia, després de la problemàtica de l'epidèmia que vam tenir, hem deixat de fer el molí informatiu. Però nosaltres anàvem a les escoles i demanàvem l'opinió de la gent, diguéssim, adolescent, diguéssim, que tiraven endavant en coses. I això és interessant, és integrar a les escoles i als instituts a la gent que té que diguéssim, perquè les generacions cada vegada s'allarguen més, eh? Vull dir, abans era molt flexible, però ara és que hi ha gent que, de 100 anys ja, però bastants, de 100 anys, per exemple, després de 90, bestial, i els de 80 també. Llavors, totes aquestes generacions tenen que viure des del principi. No és adoctrinar, sinó és estar dintre de la vida de la societat, de la ciutat i del món.
Jo recordo el procés participatiu que es va fer molt lideben per fer la definició dels usos i de com havia de ser el centre cívic.
Ah,
i va participar molta gent jove que va la realitat que ara tenim en gran part va ser l'aportació que van fer gent jove, estic dient gent d'entre 16 i 25 anys que van participar en aquell.
Això és el que volia dir.
I això va ser molt important perquè es va que l'espai que físic que hi ha ara ve de les idees que moltes van aportar la gent jove. O sigui, que a fi de comptes l'espai era un centre a cara al futur i era perquè poguessin gaudir precisament aquesta gent. Més que gent que en aquell moment podia tenir, estic parlant de 20 anys enrere, gent que en aquell moment podia tenir 70 anys, evidentment podria definir els usos que ell volia per un immediat, però al futur era la gent jove la que havia de definir-ho.
Josep, acaba, Josep.
Dic, quanta gent hi ha al Molí de Vent, per exemple? Diguéssim que entitats, quantes n'hi ha? Una barbaritat, vull dir. Sí?
Quantes n'hi ha? Ho desconec. Si parlo per la gent que està representada al Consell del Barri,
jo diria...
Sí, sí.
Ah, vale.
Bueno, vale? No, no. I no vull dir res més.
Bueno, a buen entendedor.
Exactament.
Un poc les paraules basten,
sí,
no?
Que sí, diuen. Sí. Joan.
Escolta, nosaltres, com us he dit abans en pre-tertúlia, en principi farem el dijous la xatonada, ja tenim unes 30 parelles apuntades, la xatonada, que farem al centre cívic, farem una... pràcticament moltes veïns de la Geltrú s'han apuntat i tal. I tal, el dissabte volíem fer una espècie de dissabte de carnaval, carnavalenca, volíem fer pues, un concurs de disfresses, que ho vam fer l'any passat, amb un DJ. Volíem fer això que t'he dit, no? Ah, fotocop, fer fotos, la gent disfressa, amb disfresses i tal, i el ball que ho he tancat. Un acte fins a les 12, a la 1 de la matinada, tampoc volíem fer una cosa allò de dir estar tota la nit, no? Però per temes de segons, m'han contestat, m'ho van enviar un Gmail, que per temes de seguretat a la plaça Lladrés no es pot fer.
Però qui us ho prohibit, l'Ajuntament o la FAC?
No, la FAC no. Segons tinc entès, he fet gestions a través dels buixets i a través d'algú i m'han dit que ells no han intervingut per res. Vull dir que la FAC aquí ha sigut tema, doncs, pràcticament tema de l'Ajuntament. He parlat amb la policia i tal, i Mosso i tal, i m'ha dit això, que és la plaça Lladonet, és, com es diu en castellà, com una espècie de ratonera, no? Està molt tancat i la gent ha disfressat, si tinguessin que actuar i tal. Però jo l'any passat ho vam fer i no va passar res. Vull dir, això ja tenim l'experiència de l'any passat.
Ho vau fer a la mateixa plaça?
Sí, tot allà.
Et van donar permís l'any passat?
Sí, ho vam fer. Inclús vam fer el DJ, ho vam fer l'any passat.
Però amb permisos, veu demanar permisos?
Sí, en tot el cas, i tal com aquest any. Aquest any ens han donat l'alternativa d'anar al portal de Sitges, allà al carrer, al final carrer Tigre, saps on està el portal? Sí. O a la plaça Lourdes Obrers, on tenim el centre cívic. I jo les hem dit que no, perquè van tenir l'experiència d'un any que van fer allà i no va vindre pràcticament ningú, poca gent.
Queda més allunyat. Rubén?
I... Jo m'estic sentint molt petitet aquí avui a la tertúlia, perquè tot i ser crec que el més gran...
Ah, disculpa un moment, Rubén, disculpa. Això sí, mos deixen fer que surtin les compasses de Lladonet. O sigui, que a Lladonet el diumenge sí que tindrem activitat fins a les 3 o les 4 de la tarda, vale?
Està bé.
Disculpa.
Sí, Rubén.
No, això que deia, que no ho sé, que amb aquest tema m'estic sentint molt petitet perquè, no ho sé, centres cívics, Barri de Mar té centre cívic, el Geltrú, centre cívic, Molí de Vent, centre cívic, al Prat de Vilanova tenim una caseta petiteta de xapa i fins fa dos dies no ens han donat les claus i caben 10 persones o 15, o sigui, no hi caben més. Carnaval, hòstia, que maco el carnaval. Com anem al carnaval? Caminant? Per la carretera, per la via, perquè al cap de setmana no hi ha transport públic al Prat de Vilanova. Llavors aquí es torna a veure una altra vegada la gran bretxa que existeix a la nostra ciutat entre els ciutadans que viuen a lo que és el nucli urbà i els ciutadans que vivim a la rodalia i ja no dic els que visquin a les urbanitzacions, perquè si jo que és un barri que estem urbanitzats i que dintre de lo dolent doncs, tenim tots els serveis bàsics, per dir-ho d'alguna manera, i em sento petitet, no sé, els que ens escoltin i visquin a les urbanitzacions periurbanes deuen estar, bueno, no sé com definir-ho, però bueno.
T'entenem perfectament. Escolteu-me una cosa, per tancar el tema carnaval, avui Mascarador a partir de 11:15 de la nit, la prèvia, a través de Canal Blau Televisió, una selecció d'aquests doncs, vídeos, que demà hi haurà la gala en directe, i avui hi ha una prèvia a partir de 11:15 de la nit. Ja sabeu que a través de Canal Blau Televisió, aquests dies doncs, es converteix en la tele del carnaval, perquè ja va començar el passat cap de setmana amb les Reines de Sitges, amb el Carnaval de Canyelles, en fi, a viure tot el carnaval de la comarca a través de Canal Blau. Parlaves d'autobusos, per dilluns està prevista una vaga de busos. Dels busos del Plana, el dilluns dia 3, sí. No funcionaran en tot el dia els autobusos per tot un seguit de reivindicacions que ara no
entrem. No me digues.
Comentar. Sí, dilluns dia
perquè,
3...
Perquè el tren tampoc funciona el diumenge, em sembla, segons quines
Hi ha un minut... jo, això és dilluns, eh? Jo t'estic parlant de dilluns només. Eh?
Sí, sí. Ja.
I sí, el dia 3 hi ha aquesta vaga d'abusos durant tot el dia perquè, en fi, perquè es tingueu el cas, sobretot els del Prat de Vilanova, que és de l'única manera, si no tenen cotxe, que poden venir a Vilanova.
A nivell general, tant urbà, el que fa el sí. urbà...
Sí, en principi sí.
És que ja no hi ha autobús urbà, o sigui...
No, el que fa el servei urbà, dic.
Sí,
que no és urbà, però dic el que fa el servei urbà.
Sí.
Tots. Les línies que fan el servei urbà.
Afectarà el transport de viatgers a Vilanova i la Geltrú i altres localitats de Catalunya. Són els treballadors de Finto i Bus, que són els de Bus Garraf i el grup Plana. Tots reclamen millores laborals, val?
Estan tots.
Rubén, veniu amb bici, per el carril bici que us han fet, podeu baixar amb bici.
Sí. Pel carril bici aquest tan meravellós que fa 10 anys que es van fer, sí. Tocant a mar. Sí.
Escolteu, ja que parlem d'abusos, Joan, tu abans ens deies que el bus per tombar pel carrer Unió té certes dificultats, no? Aquests busos nous que van cap a Vilafranca i de més, que són els urbans.
Però, a més, però fent... Per fer el vol, diguéssim, de Providència, que reunió, com que a vegades sempre hi ha algun cotxe allà aparcat o ho deixa un moment i se'n va.
A vegades costa... no, sempre. Joan, sempre. Hi ha
un
aparcat a la cantonada, sempre.
Sí, no,
jo penso que hi ha cada dia i cada dia hi ha un cotxe a la cantonada aparcat.
Que sí. Passa, i està prohibit, perquè hi ha un vado i està...
Sí, hi ha un vado i un parc de vianants.
Sempre hi ha algú que ho deixa allà un moment que vaig a fer alguna. I té que fer 40 maniobres el conductor,
però,
no?
Però llavors el problema no és el bus.
El problema és el
cotxe.
Que deixa el cotxe a la cantonada.
I viure en un poble tampoc ajuda, Joan? Viure al poble de la Geltrú no ajuda,
I en un poble milenari, com la Geltrú.
No s'entén ahir, no? Milenari. Entra en una franja de la Geltrú.
Sí, entra per
aquí. El que jo volia saber, si que fes una enquesta, en tema de... Ara sí que m'han dit que és molt còmode, que la gent va molt bé i tal. Això també me l'han comentat, He fet alguna pregunta i m'han fet el comentari.
Jo l'he agafat i, des de luego, és molt diferent. El viatge que fas ara, el mateix recorregut que fes-lo ara en aquests autobusos amb els que anaves abans, doncs sí, és molt més còmode. Però hi ha problemes per girar l'autobús en segons quines parts, perquè són autobusos més grans i que tenen més dificultat. I a sobre hi ha la tanca que protegeix l'entrada de l'escola de les Providències i no pot agafar un tros de la vorera per pujar-se a la vorera i fer tombar. Però sí que és el que deixa el cotxe en la cantonada, que a més hi ha un pas de vianants al costat, o sigui que a sobre comet dues infraccions, perquè ha agafat tros del pas de vianant.
Hi ha un pas de zebra ja, sí, ja al mateix que jo. Ara, el que també hem guanyat és contaminació, perquè els busos antics fotem unes bufades que, vamos,
al·lucinen pepinillos. Home, tenia més de 25 anys que volies.
Sí.
Cotxes fora de... que havien, la majoria ja havien d'estar fora de servei.
Els veïns de Canyelles ens queixaven de que no els hi agrada aquest nou recorregut, que els busos estan molt bé, les freqüències estan molt bé, però abans ells baixaven amb el bus i anaven directes a l'estació per agafar el tren i anar cap a Barcelona o cap on anessin, i ara els deixen allà al camp
turístic.
De futbol, el davant de Mossos, i clar, si han d'anar fins a l'estació són 3/4 d'hora més de recorregut, i si no, doncs han de baixar allà Mossos i baixar a peu fins a l'estació. I amb això es queixaven de que amb aquests, si no modificaven els recorreguts, no, amb aquest sentit hi havien sortit...
Jordi, mai plou a gust de tothom, eh?
No, això està clar, això està clar.
Al final...
També el desconeixement també fa queixar-se moltes vegades. Més o menys els horaris d'autobusos coincideixen. On queden a Mossos, està la parada del 72, que va directament a l'estació. És canviar de bus només. Mira les freqüències horàries i canviar de bus només.
Està clar.
Escolta, Jordi, he rebut una bona notícia.
El Rubén volia dir alguna cosa. Rubén, Josep i Joan.
Jo l'únic que volia dir que els autobusos actuals, evidentment, estan prestant el servei i autobusos interurbans, que no són autobusos dissenyats per circular per dintre de la ciutat, però bueno, les causístiques i la... i els esdeveniments han portat a que s'hagi tingut, que l'Ajuntament hagi optat per agafar aquest model d'autobús, encara que sigui momentàniament, però jo crec que quan acabi la concessió el 2028 és un tema que ja s'hauria d'estar estudiant, a veure quin model d'autobús urbà volem per Vilanova i quin model d'autobús urbà és el que necessitem. I, evidentment, aquests autobusos enormes no són la solució per al transport públic de Vilanova. Jo no sé si serien microbusos amb molta més freqüència o si serien autobusos mitjans, no ho sé, s'hauria d'estudiar, però el que està clar que aquests pedaços d'autobusos no funcionen.
Demano paraula perquè he de marxar, si no, arribo a la
adéu,
fi.
Adéu.
Molt bé.
Intentaré la propera vegada veure si aquesta més estona.
Espera, agafa l'autobús per marxar.
No, tinc el xofer a la porta esperant-me.
T'agraïm l'esforç, Estela, t'agraïm l'esforç.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu per acompanyar-nos.
Bon dia.
I bon carnaval. Josep, anaves a dir alguna cosa. Espera, que el Josep anava a dir alguna cosa.
No, com que has dit Joan abans.
Sí. No facis riure. Doncs, precisament avui portava qüestions per parlar precisament del transport. El transport sí que es va, a l'anterior, diguéssim, ajuntament, es va parlar, vull dir, que de tindre una flota, diguéssim, d'interurbans o urbans, petites o grans, no? Vull dir, perquè a vegades per desplaçar-te d'un lloc com un altre, amb un bus com tenen a Barcelona, el bus dels barris, diguéssim, doncs, que hi caben 10, 15 o 20 persones, ja no necessites un de gran. Fa el fet que estava estudiat tot això no per el recorregut de la 1 i la 2, sinó ampliar-ho amb autobusos, diguéssim, i depenent del trànsit i depenent també de la gent que agafa. Fa un temps vam fer un recorregut de el que era necessari. Vam estar gent a diverses parades que sabíem que era de màxima afluència i vam dir, bueno, doncs aquí han entrat 20 per aquí, han sortit 30 per allà i tal. És la pura estadística de saber com estem tirant davant amb el que estem. Jo, precisament, avui portava tot el tema del, no solament dels busos, sinó també del tren, vull dir, perquè s'estan fent coses al tren i nosaltres sempre quedem relegats a l'última instància, Jo l'altre dia jo agafo bastant el tren, o sigui, jo el 50% de la setmana estic a Barcelona i el 50% estic a Vilanova i agafo el tren. Arribes quan arribes, evidentment, no? Però arribes. I llavors el que es té que fer és tractar de que aquest tren que diuen que Vilanova serà la capital del ferrocarril, diuen, perquè entre altres coses també s'estan fent estudis per ferroviaris nous i diguéssim que la cosa funciona, però de veritat que l'estació de Vilanova tindria que tenir més afluència de tot tipus, inclús de persones que... perquè allà hi ha no sé quantes línies d'autobús i, en canvi, veus que no hi ha ningú que estigui allà oficialment, sigui de DIF, sigui de Renfe, el que sigui, que indiqui a les persones el que tenen que fer. I a vegades, clar, si vosaltres aneu de dilluns a divendres, aneu a l'estació, veureu el trànsit que hi ha d'autobusos i de gent. I, en canvi, no hi ha cap persona. O sigui, et diria que inclús el que abans era el cap d'estació, que tenia una gorra, ara resulta que surten uns senyors, unes senyores, diguéssim que un és de la seguretat, l'altre és de la neteja, l'altre és de... I et perds. A vegades vas corrents i no saps si tens que sortir de la línia 1 o la línia 3. O sigui, té que haver-hi alguna persona que hi hagi que tampoc costa tant. No? O sigui, una persona que estigui allà indicant a la gent el que té que fer, perquè la gent va molt despistada i és un lloc que, almenys, cada dia diuen que transiten 12.000 persones.
Joan.
Joan, jo volia dir que és veritat. Jo he anat a vegades a agafar el bus allà a la plaça, a l'estació, i és tremendo. Si no n'hi ha 10 o 12 autobusos, no n'hi ha res, Vull dir, hi ha moments als matins que i s'ajunten allà, I ara, com que són tan grans, encara sembla que agafa molt més espai, no? Jo, el que sí que estic veient, que estan posant bancs en parades, per exemple, allà al costat de Molí de Vent, la parada de bus veig que han posat un banc, que abans no hi era, perquè jo passo molt sovint per allà. I ara, per què no fem un esforç per l'Ajuntament negociacions, el que vulgui, i posem marquesina. Per què no posem marquesina? Aquests dies de fred que ha fet, amb pluja, la humitat, a l'estiu, a ple sol, la Vilanova estem a 40 graus. Hosti, tant costaria de buscar gent, encara que sigui en publicitat, què més dona? Si el cas és fer servei al ciutadà. Jo ja sé que estic cansat de dir-ho, que aquí ho hem dit moltes vegades i estic dins del tema. Marquesines, jo crec que és prou important, que la gent s'ha d'esperar a vegades 20 minuts o mitja hora allà a peu dret. Ara han posat seients en molts puestos, però tant costaria de buscar alguna agència publicitària que sigui i que li posi. Si, perquè posi allà Colacao tal i qual, que a mi que més me dona. Jo que el que vull la comoditat del ciutadà, que és el que hauria de buscar l'Ajuntament.
Jo estic completament d'acord amb el que ha dit el Josep de l'estudi de viabilitat dels passatgers que fan servir els autobusos, i evidentment no fan servir l'autobús a la mateixa gent a la línia 1 que l'autobús que va a Santa Maria i al Prat. Aquí l'excusa que hi ha hagut sempre, per exemple, al barri del Prat de Vilanova i Santa Maria, és que el servei és deficitari. Evidentment, si tu fiques un autobús de 45 places, el servei és deficitari. Si tu fiques un autobús de 20 places, el servei igual és la meitat de deficitari. Llavors, és molt interessant el concepte que ha dit el Josep de fer un estudi i saber i ficar el transport adient per cada barri i per cada recorregut, perquè no és el mateix un autobús que hagi de traspassar tot de Vilanova que un autobús que faci el transport des dels barris radials cap al centre de Vilanova. Són necessitats totalment diferents i es podrien estalviar molts, molts, molts diners.
I això que diu el Josep també, de que hi hagués algun informador a l'estació no estaria malament, eh? No estaria malament de que hagués algú que indiqués a la gent, pues mira, aquest matí, aquest vaya, perquè jo l'he comprovat, eh? Allà la gent va una mica perduda, eh?
Escolteu-me, deixeu-me que partim momentàniament el transport, perquè vull parlar de l'avançament del POM que ens proposava abans el Rubén i ens vol donar una sèrie de dades i enllaços i de més, però abans una pregunta molt concreta amb l'Enric. De Cal Terci teniu notícies? I del Centre Cívic de Mar teniu notícies? Si, perquè es va dir a finals de l'any passat que el tindríeu que deixar perquè òbviament no es renovava la concessió que havia fet la confraria de pescadors, però de moment hi ha notícies d'aquest tema?
Les últimes converses que vam tenir és que aquest any, possiblement, dins de l'any es faci el traspàs, no? Però més concretament no.
De moment seguireu allà, doncs.
Que l'objectiu és que durant aquest any es produeixi el canvi, no?
Val, però clar, de moment
imagino que també s'haurà d'arreglar l'edifici, s'haurà de millorar l'accessibilitat, s'haurà de preparar, i això requerirà el que requereixi, no? Però que la idea era aquesta.
Però mentrestant seguiu a Baixa Mar.
Seguim així, sí.
Sí, no, no sí, és allò no. De que es quedareu perquè s'acabava el contracte amb la confraria, no. Val. No, perfecte.
Enric, i les calderes, l'algo me lo fiaix, no? Les calderes, què?
Bueno, això depèn ara també del procés participatiu que es faci, de l'obtenció dels recursos necessaris. Estem parlant d'una obra major, no? D'una obra important de ciutat, no? Allò de ser un espai per la ciutat molt important, i aquí faran falta molts recursos i, bueno...
Agafaria l'espai vostre, de l'associació de veïns.
Allà hi han d'anar més coses. Hi ha l'espai, ha de ser la biblioteca, ha de ser l'espai de l'associació de veïns, ha de ser centre cívic, igual és una ampliació del CAP, igual vés a saber, allà hi caben moltes coses, per tant s'ha de dissenyar bé, s'ha de veure ben bé què hi cap i què s'hi pot fer.
I netejar, i netejar molt
bé. Però serà un equipament de ciutat, eh?
Jo he fet algun comentari alguna vegada. Quan estava vigilant allà, havia entrat alguna vegada perquè venia jo per ensenyar-lo i estava entre d'escales de ferro, tot tirat en l'aire. I de runa estava... Bueno, t'estic parlant de fa de més de 10 anys, quan jo hi era allà.
Abans es parlava, o es pretenia parlar del tema del POM. El que passa és que el POM va passant el temps. Jo l'altre, el 2001, era el 2001, i han passat els anys que han passat, contemplava coses com el soterrament del tren, per exemple. També tenia altres coses. Tenim, o sigui, clar, el POM té que contemplar, diguéssim, el que és la pròpia ciutat i també les perifèries i les coses que puguin haver-hi fora d'aquestes perifèries i de, fora de la ciutat. Per exemple, si tenim un tren orbital que tindrà quatre estacions aquí, segons, diguéssim, el projecte, bueno, es contempla això, per exemple, perquè és una afectació important, no? Vull dir, perquè, a més, són llocs que estan reservats pel futur, també, no? Vull dir, el propi POM contempla coses d'aquestes. Contempla, per exemple, coses com ara estàvem parlant del transport i estàvem parlant d'altres qüestions. Que nosaltres estem, que poca gent coneix el tema, estem dintre de l'arc metropolità. No de
Josep, espera, abans d'entrar en detalls, jo penso que hi ha una aportació que ens pot fer el Rubén molt, molt interessant.
Exactament,
és que a vegades parlem del POM i sembla que això sigui una cosa tancada en el que quatre senyors que es tancaran en una habitació decidiran, tot i que es posi a exposició pública perquè la gent ho miri, que no ho mira ningú, que ho posaran a no sé on i ningú anirà a veure o totes aquestes coses, però animem a la ciutadania a que hi participi, a que s'ho miri, que si té alguna cosa a dir que no li agrada o que pensa que està mal feta o que es podria millorar, que ho digui. I per fer-ho hi ha diferents processos. Rubén, explica'ns una miqueta tota aquesta exposició pública que ara mateix està allà en marxa, que es podrà anar a veure a la Biblioteca Víctor Balaguer, que hi ha una pàgina web que allà se'n parla i que hi ha tot el dibuix. Explica'ns una mica.
Sí, bàsicament, divendres passat a l'Associació de Veïns vam rebre des de Participació un correu on ens informaven de que l'avanç del POM ja estava en fase d'exposició pública i que s'obria el període d'informació i participació per la ciutadania. Això, entre altres coses, doncs, per exemple, el dia 13 de març a les 6 de la tarda hi ha una presentació pública al Museu Víctor Balaguer. El dia 22 de març a les 10 del matí hi ha una caminada que l'han titulat Entre ciutat i la natura a l'hospital, al punt de trobada de l'hospital, a l'aparcament de l'Hospital Sant Antoni. El dia 29 de març també posa que a les 10 del matí, punt de trobada, Monument Francesc Macià, hi ha una altra caminada per la façana marítima i l'Hortoll. I després una altra part que per mi, diguem-ne, seria la més interessant és a l'apartat de la participació telemàtica, que a la pàgina participa.vilanova.cat, adreçant-nos a aquesta pàgina web, doncs podem veure tots els documents de l'avant del POM, podem veure els resums i hi ha una cosa que és molt, molt bona, que és una secció que és on tots els ciutadans i ciutadanes doncs podem deixar el nostre suggeriment de lo que llegim i les nostres idees de cap a on volem que vagi Vilanova. Penso que és algú prou interessant i que, com a mínim, tothom hi hauria de donar un cop d'ull i possiblement, si tots participéssim, al final tindríem una ciutat que ens agradaria molt més a tots.
Sí, sí, que està oberta a tothom, no només a les associacions de veïns, a les entitats, està oberta absolutament a tothom. I una miqueta, perdona, Josep, amb l'apartat d'allò que hay de lo mío, si el meu barri o el meu carrer o prop de casa em posen no sé què, bueno, estic a temps ara de, si més no, intentar, doncs, que allò si m'agrada més o m'agrada menys, dir-hi la meva.
Al final, Jordi, també dir que al final això és una participació ciutadana. Sí. Evidentment, tots podem dir la nostra, però al final qui té la decisió serà, com sempre, a l'Ajuntament, o sigui, els polítics. Però, bueno, això no treu de que puguem dir la nostra i igual, si hi ha aportacions que són interessants, doncs es poden arribar a tenir en compte.
Sí, sí, per això, perquè si no, a vegades callem i després ens ho trobem, no?
Allò clar,
no
és això que parlàvem. Dic, bueno, hi ha una cosa que és ben certa. Abans de participar, el que has de fer és comunicar. La comunicació és ideal perquè llavors, d'alguna forma, és el que estàvem parlant, si hi ha diverses coses que es tenen que fer, que se n'enteri tothom que hi ha aquestes coses per fer i llavors pots participar. Sí, primer comunicar-se, després participar en aquest tema, perquè sabia, hi haurà coses interessants. Per exemple, jo em vaig tragar el del 2001, me'l vaig tragar tot, ja sortia el tema de l'Hortoll, sortien moltes coses. I segur que d'algunes coses que es van parlar en el seu moment, això s'ha traslladat a que suposo que es mantenen algunes i el que es fa és afegir més en una ciutat que té previst per el 2040 en fa la fet de 85.000 habitants i per més endavant 130.000 habitants. I això té que, d'alguna forma, es tenen que passar 20 anys perquè tornem a fer un altre pont, doncs ho tenim clar, no? Llavors, el que es té que fer és tractar de que ara la gent sàpiga on està. Vull dir, jo sóc un maniàtic del tema de l'art metropolità, que no és l'àrea metropolitana. L'àrea metropolitana és al costat de Barcelona, eh? Les ciutats que hi ha allà, al costat de Barcelona. Però nosaltres estem lligats amb un altre lloc, que és l'art metropolità, amb ciutats importants, Sabadell, Terrassa, Martorell, i al final acaba a Mataró, diguéssim, però passa per tota la Catalunya interior. Bueno, el Jordi ho deu saber, perquè ell a vegades toca coses, el tren els deu tocar per anar a un altre lloc, eh? Vull dir, sí. I totes aquestes coses, és interessant que tothom estigui, perquè jo a vegades parlo amb gent i dic, hòstia, no tenen ni idea, però jo els tracto de dir el que es té que fer. Per això tenim guies per tirar endavant i que la gent estigui integrada amb el futur de... Quan jo parlava de generacions, que és que generacions, fins a dir, fa el 2021, perdó, el 2001, han passat 21 més 5, 26 anys. 26 anys, escolta, almenys ja entren dues generacions, vull dir. O sigui que les coses tenen que fer... preveure el futur, però no passar 30 anys per modificar un pou, per exemple, sí, que és clar. El que s'ha fet.
Han demanat la paraula per aquest ordre l'Enric, el Rubén i el Joan.
Dues coses. El que és important quan parlem del POM o de la planificació, sobretot perquè, com tu deies, Josep, és una previsió a llarg termini, és que tots els que hi participem, tota la gent que hi participi, tingui aquesta visió de ciutat, no? Que sortim una mica del localisme i de parlar de què hi ha i de lo mío, sinó que tinguem aquesta visió. Això ho vam dir en el Congrés de Moviment Veïnal que vam fer ara fa uns mesos, no? Ostres, necessitem la reacció de la ciutat, però de la ciutat sencera, no només del meu carrer, del meu barri, i això va per nosaltres, va per les associacions de veïns i veïnes, no? Que intentem fer aquest pas en la mentalitat de parlar del teu barri, del teu carrer, a la ciutat i la ciutat del futur, i la ciutat no és només la ciutat urbana, com ara deia molt bé el Josep, també és la ciutat i el seu entorn, no? Aquesta visió de futur conjunta, de pensar en la ciutat del futur, no en el meu carrer. Això és important. I segona, tornant a l'1 d'abans, no? Jo a vegades, i ara perdoneu-me ser una mica dolent, no? Trobo a faltar, parlàveu del carnaval i del gran moviment que hi ha a la ciutat al voltant del carnaval, em sembla fantàstic, això fa ciutat i fa comunitat, segur. Però quan hi ha coses com ara del POM, veus com la participació es redueix notablement, ja no a tothom li interessa, no? Anar a moure's perquè una cosa que en definitiva és per millorar la seva condició de vida i la seva ciutat, no? I a vegades estem més preocupats o som molt més actius. Evidentment, cadascú és lliure de fer el que cregui que ha de fer, eh? No és obligatori res, no? Però jo a vegades, en determinades situacions, trobo faltar més aquesta participació ciutadana que si veig en altres moviments, no?
Rubén.
Bueno, bàsicament, completar una miqueta la informació, perquè ara estava mirant el document, i a l'abans del POUM, bàsicament, l'han estructurat en quatre alternatives. La primera és el manteniment del plantejament urbanístic que existent fins ara, la segona seria contenció i consolidació de la ciutat existent, la tercera alternativa seria una aposta per la ciutat existent i creixement de la vora, que crec que és per la que s'aposta l'Ajuntament, i l'última seria doncs, reforçar la capitalitat comarcal, que entenc que seria un creixement exponencial. Tot i així, a mi hi ha una cosa que em sobta molt, i és que amb la tercera opció, que és la... diguem-ne que seria la lògica, el que consolidar la ciutat que tenim i créixer ordenadament pels tombants, urbanitzar tot el que són les urbanitzacions periurbanes i dotar-les de serveis. Aquí hi ha una perquè a mi em xirria bastant, que és el que a l'Urtoi fins ara sempre s'havia dit, que l'Urtoi no es toca, l'Urtoi no es toca, doncs ja comença a treure el nas al lloc, i a l'Urtoi doncs sembla ser que ja no és tan intocable i que una part de l'Urtoi doncs serà urbanitzada. I a mi això em preocupa, perquè l'Urtoi, sincerament, és un dels pocs pulmons verds que ens queda a la ciutat, i no sé jo fins a quin punt val la pena malbaratar aquest espai natural tenint altres opcions de creixement. És la meva opció personal, o sigui, la meva opinió, però jo sóc dels que pensa que l'Urtoi no s'hauria de tocar, i si es toca, hauria de ser per millorar els camins, per millorar-ho tot, per netejar-ho, per ficar banc, per fer-ho accessible per la ciutadania i tenir un parc maco i per poder gaudir-lo, per poder passejar i per poder disfrutar de la natura.
Suposo, Rubén, la part que es tocaria seria la que està més propera ja a Vilanova, la que ja està urbanitzada, sí, per dir d'alguna manera.
Sí, per lo que jo tinc entès...
I a la carretera.
I contempla, perdona, aquella carretera que es volia obrir, o aquell vial que es volia obrir des de Baix a Mar fins al doctor Semenov. Se'n recordeu que... Em sembla que era amb el govern amb una proposta electoral de Neus Lloberes, recordar que era, contemplava aquesta posició per poder fer com una ronda, com hi ha la ronda per dalt, una ronda per baix, que òbviament es va desestimar.
El moviment es va parlar sobre aquest tema, parlar, jo me'n recordo que ho vam tractar perquè vam dir, home, es podia fer un vial, diguéssim, de sortida, que la gent que entrava, diguéssim, per un costat, pogués sortir després per l'altre costat, no? Perquè hi havia els embussos aquests que hi havia de trànsit, no? Vull dir, sobretot a l'estiu. Llavors li deia, bueno, fem una sortida per a la zona i que surtin a Zamenhof. I llavors, a partir d'aquí, doncs, ja agafaven altres rutes.
Però allò et convertia el passeig en una ronda més.
Clar.
Clar.
El tema... Perdó, Josep, digue.
No, jo deia, clar, el que passa és que les coses aquestes tenen que articular de tal manera que ningú pugui dir que està mal fet. Llavors, bueno, això era una espècie de sortida, per exemple, també pels temporals i qüestions d'aquest tipus, tindre una altra sortida. O sigui, ja la sortida, diguéssim, de la banda nord i la banda sud. I era això, buscar posicions... I potser llavors dir com es tenia que fer i els horaris, potser horaris, no? A l'estiu uns horaris, a l'hivern uns altres horaris, a veure la funció que podia tenir lloc. I es va estudiar.
Rubén, acabi després el Joan, que demanava la paraula fa estona.
Que jo realment no sé si com seria aquesta urbanització, perquè no hi he arribat a aprofundir amb el document que hi ha publicat i tampoc ho sé, però per lo que he pogut deduir és el que pretenen o voldrien, o no ho sé, diguem-li com sigui. O sigui, el que es proposa és que urbanitzar de la meitat de l'Urtoi, diguem-ne, de la Cucanya fins a l'Avinguda Montseny i de la carretera fins a la platja. Com es faria? No ho sé. Segurament entenc que es faria amb cases o... És que no ho sé. Ja et dic que si et dic alguna cosa, enganyaré. Però sí que és cert que aquesta proposta està contemplada a l'alternativa. Amb la qual cosa, bueno, si està contemplada, doncs...
Sí, malament.
No cal dir res més, no?
No. Joan?
Home. Jo me sembla molt bé aquesta bústia que hi ha, per dir alguna paraula, no? De que ha obert l'Ajuntament, o aquest meló amb el tema del POU, que me sembla molt bé, però que haurien d'escoltar més al ciutadà. Sí, i ja, me sembla que ha sigut el Rubén el que ha dit, bueno, després faran el que volen. Home, llavors no cal que obri, cap enquesta...
Jo no he dit per a el que volen. He dit, al final, la decisió serà de l'Ajuntament.
Però clar, més o menys, en paraules més tècniques, vens a dir això que almenys és el que jo crec.
Però també he dit...
El meu entendiment curt, penso, clar, obren aquesta finestra perquè la gent opini i després... ells prendran la decisió que creguin més oportuna. Llavors no cal obrir aquesta enquesta. Però no, mira, sí que el tema de que ha dit el Josep, que els fotrem 85.000 habitants a Vilanova si no tenim pràcticament sol? No, si, i com ho construirem? A bo construirem?
Això és un altre malo, Joan, que
però no, és que jo abans he parlat del tema de la vivenda. A Vilanova no, l'altre dia vaig anar amb una xerrada que va bé sobre el tema de la vivenda i estem molt malament, eh?
Però la vivenda no és el problema, Joan. La vivenda són els serveis. Que la construcció de vivendes va a tot bòlit. O sigui, tu ara mires a Vilanova i hi ha grues per tot arreu. El problema no és que no van acompanyats del servei.
Bueno, escolta, Rubén, quines grues enderrocant cases antigues el tema d'aquí davant del glas, el tema de que estan... Bueno, on s'està construint?
Home, pràcticament... La carrerada la tens plena, la part de...
Sí, vale, però vull dir que pràcticament...
D'una manera brutal, i no hi ha cap supermercat, no hi ha cap farmàcia, no hi ha centre assistencial, no, és que no hi ha res. Mira, o sigui, hi ha Rubén... pisos i carrers, ja està.
Però, jo clar, això dir... també és culpa... Sí. I Joan... és culpa la broma, també és culpa vostra, no? Que no us rellogueu, no?
Josep, molt ràpid, perquè l'Enric també ha demanat la paraula i ens queden 4 minuts.
Anem a una cosa. No hem contemplat una cosa que és important i l'hem deixat a banda i últimament l'hem deixat molt a banda. El tema de la contaminació. La contaminació pot portar que ens quedem sense platja llarga i platja curta. Vull dir, perquè cada vegada això va progressant més. I s'han fet una sèrie de normes tractant el tema de la contaminació i veig que la cosa està perdeta. I llavors jo penso que aquí tenim que tocar perquè es podem carregar, diguéssim, el futur de la ciutat.
Enric.
A veure, diverses coses. Començant pel final. Els processos participatius són necessaris, Joan, evidentment que són necessaris, però els processos participatius no són decisoris, sinó imagina't el batibull que s'armaria, no? És bo que els governs escoltin, però després qui governa ha de governar i ha de prendre les decisions que cregui convenients.
Sí, però segona, té que fer cas.
I
llavors, jo no crec en això, llavors.
Sobre l'Hortoll, Rubén, evidentment que hi ha dos problemes sobre l'Hortoll. Un, que és propietat privada, i si volem que sigui un poble verd, s'hauria d'expropiar, i això veurem qui té els calés per fer-ho. I segona, que com que ara la planificació és supraterritorial, la Generalitat ja ha planificat a Catalunya per on s'ha de créixer, on s'ha d'urbanitzar i on no, no? I lamentablement, part de l'Hortoll ha caigut en aquesta decisió de la territorial general, no? El que hem de mirar és que això es faci el més ben fet possible i el mínim possible, però que serà difícil... Repeteixo, perquè és propietat privada. I un altre element important també a l'hora del POUM és que hem de pensar en clau emergència climàtica, en clau sequera, en clau augment de les temperatures, etc. No? Perquè planificar una ciutat és molt fàcil, però després has de tenir els recursos necessaris per mantenir-la.
I tal com va el planeta,
amb l'emergència... No, parlo de l'emergència climàtica, no? Cada vegada plourà menys, que va haver menys aigua, clar. I nosaltres tindrem...
I puja aigua la temperatura.
Clar, llavors tot
ara
això...
Ara ja no tenim hivern.
Hem de planificar pensant en aquests àmbits.
No, i després una cosa, l'augment dels habitants de la ciutat s'ha de tenir molt en compte a l'hora de planificar.
No, evident. Home,
per això és el que estàvem dient, que el Rubén augmenta la població, però no augmenten els serveis.
Jo vull recordar una cosa, Joan. Jo avui sóc associació de veïns. Vosaltres teniu alguna cosa a dir? O sigui, jo com a associació de veïns puc dir moltes coses, igual que tu.
Que era broma.
No, que ja ho sé. Però que a mi m'agrada deixar molt clar que tot i ser president de l'executiva de Transformem BNG, jo avui sóc aquí com a associació de veïns. I jo sé separar una cosa de l'altra.
Sí, és així. Escolteu, que hem de deixar-ho aquí. L'Enric Garriga també tenia molta raó abans quan deia que al Carnaval hi va molta gent, però quan hi ha processos participatius i coses d'aquestes, reunions d'associacions de veïns, sempre veus els mateixos a tot arreu. És allò que dius... Però els processos participatius, òbviament, són necessaris. I jo penso que són útils i que els polítics a l'hora de decidir fan cas. Després poden, al final fan la seva, no? Però, òbviament, jo penso que escolten i miren. Per tant, engrescar tothom que participi, com ens comentava abans el Rubén, d'aquesta pàgina participa.vilanova.cat i veure doncs, tot el que passa en el POU. Escolteu, que acabem...
Per cert, parlant del Carnaval, Jordi, el diumenge el millor acte del Carnaval
sí, de la fe. Sí, ja ho sabem, al poble de la Geltrú.
Les competències a la plaça de l'Escol.
Ah, sí, sí, que jo vas dir-ho. Les competències musicals, sí, senyors. És veritat que ens ho vas dir amb un missatge que ens vas enviar.
Al Prat no vingueu, que al Prat no teniu Carnaval, eh?
No, voleu, perquè no voleu. Sí. I la tranquil·litat que tindreu la setmana que ve d'entrar a casa sense les sabates brutes.
Jo convido a venir a prendre una Coca-Cola o una cerveseta aquí a la platja.
Ja t'enviarem la colla nostra.
Escolteu, que hem de deixar-ho aquí. Acabar felicitant amb el Josep Vivanco, que avui fa 83 anyets. Moltes felicitats, Josep.
Per molts anys.
I pels segons
83. Gràcies, Enric Garriga, gràcies Rubén Domènech, gràcies Joan Jiménez, gràcies Josep Vivanco per acompanyar-nos en aquesta tertúlia. Demà tornarem a 9:15, la darrera tertúlia convencional de la setmana, perquè dijous i divendres, de la mà d'en Joan Ignasi Gómez, en Txachi, doncs hi haurà dues tertúlies dedicades exclusivament al món del Carnaval. Per tant, demà 9:15... Us esperem amb una nova tertúlia. Ara us deixem de la mà d'Elisabet Rovirosa al Vilanova Matí, aquí a Canal Blau Ràdio. Adéu, companys, i que vagi molt bé.
Adéu, que vagi bé.
Visca el Carnaval.
Visca.
Que vida nova.
I la Geltrú.
Adéu.